Bé, continuem amb aquesta segona part de la jornada. Encetem ara les intervencions de projectes i de casos pràctics i de realitats. És un plaer per avui presentar-vos a en Joan Ramon Seguí, el director de l'Etno de València, que si abans en Jordi Molló ens deia que hi ha unes meques que s'han de visitar a nivell mundial, a nivell de casa nostra també hi ha una meca de visita obligada, que és l'Etno de València, que us ho recomano de totes. Tant és així que fa poc d'un mes i mig va ser premiat com el millor museu europeu 2023, cosa doncs, que el tornem a felicitar perquè és un reconeixement a la feina que fa no només ell al capdavant del projecte, sinó a tot l'equip humà del museu. I que ara en tot cas també us encoratgem a sobreviure en aquest marc polític que se us presenta, que potser us haureu de dedicar més a la tauromàquia que no a la museologia. Bé, en Joan Ramon Seguí doncs, ens explicarà el cas de l'Etno, el Museu Valencià d'Etnologia. Joan, gràcies i quan puguis.
Molt bé, moltes gràcies, Joan. Gràcies a l'Associació de Professionals de Museologia de Catalunya, a l'Institut de Recerca i a la Universitat de Girona per permetre'ns la jornada d'avui. Sempre és refrescant poder compartir amb col·legues la nostra experiència, pujar i baixar pel país. M'encanta l'arquitectura d'aquest espai que equilibra la meua mentalitat barroca valenciana. Sempre està bé veure que el nostre poble té aquests dos extrems que s'equilibren. No? Bé, jo l'Etno, com que acaba de parlar Sara, i les alabances al men no han d'acabar mai, mentre ella estava contant la seva part, jo volia, no deixava de pensar que l'Etno podria subtitular-se, en lloc de Museu Valencià d'Etnologia, podria subtitular-se l'Etno Ecos del Men, no? Perquè realment moltes de les coses que nosaltres fem cal, no només, per Museu Etnogràfic de Neuchâtel, però sí que les vàrem aprendre o vàrem començar a caminar-les per efecte del men, i això sempre està bé reconèixer-ho i posar-ho damunt de la taula, sobretot quan algun representant d'aquest museu està així. Val, el que jo vos vaig a contar avui té... a veure... No es mou això. Val. Té la representació de la que us vaig a parlar, té tres papers: la definició, la gestió i l'activació. Vale? És una mirada prou general sobre la nostra experiència amb les col·leccions. Jo sé que el que més pot ser que interessa és l'última part, la de com utilitzem nosaltres les col·leccions i les problemàtiques que poden tindre directament una volta es posen a jugar, no?, en l'escenari públic, però no podia deixar de mencionar aquestes altres qüestions, la de la definició i la de la gestió, perquè en el nostre dia a dia és això amb el que tropecem constantment quan parlem de col·leccions. No? La primera, la definició, que aquestes coses, alguns pensareu, són llocs comuns, que ho són, no? Vale? Òbviament els museus estan totalment definits per les col·leccions que tenen, són les rels, és allò que ens fa ser l'arbre que som. No? Però és important recordar-ho perquè, sobretot des del punt de vista biogràfic, perquè això aclareix moltes qüestions. No? L'Etno, aleshores Museu d'Etnologia, naix l'any 1982 de la mà de Joan Francesc Mira, un antropòleg molt ben conegut per ací dalt, que li planteja primera Diputació Democràtica crear un museu de cultura popular valenciana. Mira, en entrevistes posteriors, ha insistit molt en que la idea, en aquest moment, era buscar l'exòtic, però no l'exòtic des del punt de vista de l'espai, sinó l'exòtic des del punt de vista del temps. És a dir, dins de casa pròpia. Totes aquelles qüestions que, com tot arreu, estaven desapareguent i que tenien que veure quasi sempre amb el món rural. Calia eixir, calia buscar-les, calia recuperar-les, calia dur aquesta estranyesa, aquest exotisme propi a les sales d'un museu. Ho va aconseguir i el Lendo es va posar en marxa. D'on van vindre aquestes primeres col·leccions? Doncs d'on tenien que vindre? De l'interior de Castelló, a la cosmovisió del País Valencià. Castelló sempre és la ruralia més ruralia. Després, la realitat no és sempre així. La gent de l'interior de Castelló pot ser molt moderna, pot ser més moderna que els que vivim a la costa, però això és el que s'imagina, no? També de l'àrea metropolitana de la pròpia ciutat de València, imagina que per pura comoditat, ¿vale?, s'eixia, i València és una ciutat, ja sabeu, molt agrícola, ara menys, però sempre ho ha sigut, per tant, era deixar les muralles i immediatament estaves en un món rural que també tenia moltes qüestions d'estranyesa, que imagina que els conservadors d'aquesta època a les conservadores es venia bé replegant, i puntualment d'algunes comarques de l'interior d'Alacant. Vale? Això era un poquet, però on vas començar a configurar-se una col·lecció, insistisc, de base, de tecnologia rural, bàsicament. Avançat el temps i cap als 2000, es començarem amb el tema del patrimoni immaterial. Vale? En aquestes coses molt barroques que a vegades fem els valencians i les valencianes, van dir, anem a fer la memòria oral del País Valencià d'un espentà, vale? A Xina. Vam engegar el projecte del Museu de la Paraula, que no va ser d'una espentada, sinó que pront es van donar compte que era una qüestió que havia que treballar amb una mirada ampla i amb una mirada de llarga duració, però passat el temps vam anar construint una col·lecció d'entrevistes memorialístiques que ens ha donat moltíssimes alegries, que encara es pot visitar amb una plana web que avui està un poquet desfasada, però que intentarem actualitzar aviat, que es diu el Museu de la Paraula, que està ben feta, ho he de dir, però que, bueno, pues té les dimensions que probablement tenia que tindre, ¿vale? No hi ha les 3.000 entrevistes que en un moment donat en aquells anys es va plantejar fer. Un poquet per acabar de tancar això, també es va començar amb la qüestió de la col·lecció de fotografia, primer per a documentar el treball de camp, però després ja sabeu com funciona per donacions diverses de fotografia en blanc i negre, que, bueno, col·leccionistes, famílies, quasi totes d'àmbit familiar, ens anava arribant al museu. Amb el temps, ens hem vist també un poquet involucrats en l'ampliació. Sabeu que les col·leccions, òbviament, són éssers vius, no parem mai de créixer. En alguns dels problemes que Sara ha dit ara mateix, és a dir, ens vam llevar el focus, o no vam deixar de tindre el focus exclusivament en la ruralia, vam mirar en la ciutat, i després, mentre miràvem en la ciutat, vam anar mirant per influència de museus com el Mena en coses absolutament contemporànies, i per tant la nostra col·lecció pateix ara, com moltes altres col·leccions, d'allò de què col·leccionar i com mantindre'ns en aquesta societat d'obsolescència programada tan a flor de pell, què col·leccionar perquè aquest mandat inicial que Mira ens va donar, construir un museu que represente la cultura popular i tradicional valenciana, siga el que fem avui en dia, no? Quan la cultura, parla ara de qüestions de materialitat, canvia amb tantíssima velocitat. ¿Vale? Fet i fet, estem parlant de, bueno, les xifres sempre són el que són, no? Però posa-vos 25.000 objectes, unes 400 entrevistes de memòria oral i no sé quantes fotografies, perquè estem en el treball de classificació de les col·leccions fotogràfiques, però probablement uns quants milers. ¿Vale? Després de la qüestió de la gestió. La gestió, insistisc, és poc prosaica, però és molt realista. Nosaltres estem com a equip constantment involucrats en la gestió de les nostres col·leccions, en la gestió de les necessitats tècniques que aquestes col·leccions tenen, de recursos humans i de finançament. Això és molt important, no? Incloent-hi la necessitat d'equips bastant especialitzats, no?, que demanen això, demanen un saber-fer complex. Tenim unes col·leccions molt variades en format i, per tant, els coneixements que cal tindre per mantindre-les han de ser, diguem, flexibles, però alhora especialitzats. Tenim unes col·leccions que per volum són grans, per tant, hi ha necessitats especials, amb les que tenim que barallar-nos tots els dies, i amb les que els nostres responsables polítics no acaben d'entendre per què fa falta tant d'espai. Vale? Però ahí està. Unes necessitats de conservació també molt complicades, insistís també vinculat a la variabilitat de la tipologia de les nostres col·leccions, i això no afecta només a la part física, sinó també la part immaterial, aquelles entrevistes que varen recuperar en un format en el 2001, resulta que ja no poden mantindre's, que hi ha que fer còpies, que el software canvia, que això, que l'altre, vale? És una problemàtica constant. I unes altres necessitats que són les d'actualització de tot este paquet. És a dir, estem ara mateixa en una necessitat d'actualitzar allò que tenim en els nostres espais de reserva, no? No només la nostra formació, sinó els propis espais. I estem intentant fent-ho seguint les dues grans tendències que hi ha avui en dia. Una és la centralització, sembla que és més sostenible tindre-ho centralitzat, per tant intentem centralitzar, i l'altra és l'obertura cap als públics. Tots, ningú se'ns escapa que ja no val simplement tindre els magatzems de l'Etno allí en Vetera, tancats en claus i en un policia a l'entrada, no? Sinó que ja hauria que deixar que la gent entrara i les veguera. I ja hauria que deixar que la gent entrara, les veguera i aprenguera, a més, alguna cosa. És ahí on estem. Estem en un projecte de redefinir els nostres magatzems, de convertir-los en espais centralitzats i en espais oberts al públic, i sobretot, que és el que més ens interessa, de convertir-los en un espai d'aprenentatge. Espai d'aprenentatge de qüestions de la cultura tradicional, que ahir ara veureu que és el que bàsicament ens interessa a nosaltres ara, la nostra preocupació. Coneixements de la cultura tradicional que són molt valuosos en la nostra contemporaneitat. Dit això, ja passa al paper de l'activació, no? Bé, les col·leccions es defineixen, necessiten gestió, però sobretot es plantegen una qüestió fonamental, que és què fer amb elles. Què fer amb elles, no? I sota quines perspectives i sota quines, i amb quines intencions? Ahí està, diguem, el moll de l'os, no? Pot ser, per a començar a reflexionar sobre això, hauríem de veure un títol que m'he posat jo així, però que ara quan el llis que em sona a títol de telenovel·la, que és Percepcions de col·lecció, no? Què percebeix la gent quan s'acosta a un museu com el Museu d'Etnologia, com l'Etno, què li podem oferir, que és allò que guardem, no? I que hi ha molta cosa a pensar avant la LED, no? Per exemple, són unes col·leccions, les de l'Etno o les dels museus com l'Etno, que tenen, això ho sabem, escàs valor social. Són col·leccions de trastos, vale? Trastos, si busqueu per al diccionari, tots conegueu el significat, però els diccionaris sempre t'ajuden a fixar un poquet més, moble, ferramenta, utensili inservible i sense valor. Vale, això és el nostre punt de partida. Estem a la porta. Vaig a veure un museu ple de mobles, ferramentes o utensilis inservibles i sense valor. Vale? La meva prioritat, un diumenge pel matí amb la família, òbviament. Vale? I això és un punt de partida. Després són col·leccions acompanyades de dilemes intel·lectuals no massa rellevants. Sara ens acaba d'explicar les qüestions en les que molts museus en Europa de la nostra tipologia estan involucrades amb la descolonització. Ja volguera tindre jo damunt de la taula un tòpic amb la descolonització. Disculpa, Sara, però això d'un juego. Nosaltres no descolonitzem ni colonitzem absolutament res. Tenim una col·lecció de trastos. Val? Per tant, això ja li va, quan el poses a pensar, pues una sèrie d'opcions fora. Vale? No vull dir que no hi hagi qüestions teòriques importants damunt de la taula al respecte de col·leccions com les nostres, no? Jo, alguns coneixereu el treball d'Apadurai, de Social Life of Things, no? Els objectes com a commodities, no? Allò del valor econòmic i simbòlic que està mesclant-se, hi ha un camp teòric molt interessant, no? O els objectes quotidians com a definició, definidors del jo, del nosaltres, vale? O fins i tot les discussions que hi ha en la creació de les col·leccions de museus com l'Etno, de la quota de representativitat que aquestes col·leccions que es fan tenen respecte a la societat que hi ha darrere. En el nostre cas, doncs, probablement un valencià o valenciana de l'any 1994 que haurà anat a veure les col·leccions haurà dit, se n'heu passat col·leccionant coses de l'interior de Castelló. El País Valencià és molt més complex, és un país de ciutats, per exemple, no teniu absolutament res de ninguna de les grans ciutats, que no teníem absolutament res. Per tant, estàvem pintant una imatge molt ruralitzada, perquè, clar, és que l'exotisme és el que té, vale? I això era el nostre. Per tant, ahir també hi hauria una discussió important. Al remat, també hi ha una altra qüestió important, i acaba ja de definir aquestes percepcions de la col·lecció, que són unes col·leccions amb fàcil identificació per part del públic. Vale? Això no hi ha dubte. El nostre museu és el museu de ma mare en té uno com este. És la frase més repetida en totes les visites que fem al museu, independentment del nivell del grup. Ma mare en té uno com este. Vale? Podríem dir-nos el museu de ma mare en té uno com este i seria perfecte. I ahir em remetisc a la idea que m'entusiasma de James Clifford, que molts l'haureu escoltada, del museu com a contact, zona de contacte. No? L'Etno és un exemple d'un museu en el que uno contacta amb la seva pròpia identitat. Això és el que hi ha darrere de ma mare en té uno com este. És la meva identitat, això ho reconec. I aquest camp és el que nosaltres ens obsessionem en intentar explicar, he de dir, a falta de qualsevol altre. ¿Vale? Però això està ahí. ¿Vale? Per tant, què és allò que volem contar? Bueno, pues, vos seré franc, perquè estem en un camp d'amistats. Òbviament, nosaltres no hem traicionat a Mira. El primer que volem contar és que existim. Hi ha una cultura que es diu cultura popular valenciana. Això no ho hem deixat mai. Vam nàixer per això i per molt sofisticats que vulguem ser, no anem a deixar de fer-ho. ¿Vale? Però el que hem pensat, el que hem treballat, és que aquesta valencianitat, aquesta manera de ser de les nostres coses, no només anem a explicar-la d'una manera exclusivament descriptiva, procés de producció de l'arròs, que també, això encara ho tenim. Hi ha una vitrina, que és la vitrina de la producció de l'arròs. ¿Vale? Si no, volem contar-ho a partir de qüestions que siguin universalitzables. ¿Vale? Volem fer l'esforç de contar allò que és valencià o valenciana, no, o no és fàcil ser valencià, ser valenciana, que és el títol de la nostra exposició, des d'una perspectiva el més globalitzant possible. Volem parlar de lo local versus lo global, volem parlar dels estereotips, volem parlar de les invisibilitats, totes aquestes coses són importants. El remat és com discurses tu a partir d'aixòs objectes tan quotidians. I molt important per a nosaltres, volem ser un museu que tinga una incidència social molt clara. Militem en llançar missatges d'incidència social. Ui, perquè això, ja sé que insistís que en este foro no hi ha ningú problema, però Joan ho ha dit, ara nosaltres entrem en terra no coneguda. ¿Vale? No sé què va passar en este tipus de discursos, a lo millor no passa res, anem, siguem positius, però podria passar alguna cosa. Insistim en parlar de la pobresa, insistim en parlar de l'exclusió, insistim en parlar de la sostenibilitat, insistim en parlar del gènere. Aquestes qüestions, qualsevol que es passegi per una exposició com l'exposició permanent de l'Etno o altres, les va a trobar sí o sí. Ho hem assumit com una part de la nostra obligació i ahí estem. Creguem que ho hem de fer. Altres suposa que pensaran que no. I aquest procés ens ha portat a descobrir determinats objectes de la nostra col·lecció, col·locar-nos aquestes ulleres de volem contar coses que la gent arreplegui i tinguin això, una incidència social important, descobrir alguns objectes de la nostra col·lecció que estaven per ahir, estaven en aquest univers de trastos, però que de sobte han pres un relleu extraordinari. No? Esta és la vitrina del hall del museu, vitrina que canviem de tant en tant, ¿vale? Pot ser dos o tres vegades a l'any. A la part dreta, no sé si es veu molt bé, hi ha una safa de plàstic que era de la mare del director fins al mes de novembre, de la mare de Paco. ¿Vale? A la mare de Paco no li diem Maria, però nosaltres diguem la safa de la tia Maria. ¿Vale? A esta dona se li va trencar la safa i la va cosir. Òbviament és una safa de plàstic, cosir una safa de plàstic implica agarrar un punxo, calfar-lo, sentar-se, anar fent forats i arreglar-la. El que vegueu baix, tots jo ho conec, tots i totes ho conegueu, és un llibrell que es va reparar també en el seu dia. M'agradaria llegir-vos la cartela que acompanya a esta safa, si m'ho permeteu. ¿Vale? Diu, el nostre kintsugi o la safa de la tia Maria, solcir tossudament, malgrat que la modernitat imposa nous materials, plàstics, per damunt dels quals perviu la intenció de valorar allò que es té. Dos mons solapats, la safa front al llibrell i un desplaçament, el plàstic, arraconant el fac, per una mateixa tècnica de reparació. Sobreviu en ella l'acció de corregir la fractura, desmenar el dany. Eixa pràctica d'adob mostra l'obstinació d'un saber fer i d'una cosmovisió de cura, pròpia de la generació que ens ha precedit. I així és on radica la seva vàlua. El badall de la safa, un trencament, sí, però la tia Maria, una dona que no rebutja l'objecte quan sembla haver perdut la seva utilitat, ans al contrari, el repara, li dona un altre ús, però no se'n desfà. Eixa cabuderia és el patrimoni a conservar. Ahí està la visió de l'Etno. És això en el que nosaltres, com a equip, ens hem obsessionat. En buscar, sota l'aparència del trasto, allò que queda de la mentalitat passada, però que és útil per a nosaltres. Avui, i espero que en el futur també. Ixa és la nostra feina amb les col·leccions, dia a dia. Este és un exemple molt clar. No sempre és tan clar. Val? Però si estem atentos, aïllen. Vale? I com ho volem? Quina és la perspectiva? Quina és la perspectiva? La perspectiva és sempre, lògicament, una mirada des del avui, és obvi. Però la perspectiva és sobre el canvi del llibrell a la safa. Què es perd d'ell? Què podem recuperar? Què hem descartat amb massa rapidesa? Val? Aquestes pràctiques i maneres de fer de la societat tradicional que són susceptibles de ser revisades avui en dia. No només estem ahí, també hi ha altres qüestions. Estem revisitant altres objectes, i això ho fan moltíssims museus, perquè és el que toca fer, per exemple, des del punt de vista del gènere. Vale? És a dir, aquelles coses que ho sabem tots i totes, és que estem així, que s'han presentat sempre en una perspectiva masculina i que paga la pena recuperar o rellegir el projecte. En el nostre cas, és un projecte compartit en altres museus de la ciutat de València, es diu relectures, no? Tenen altres maneres de mirar-se subratllant el paper de les dones. Vale? I, finalment, una altra qüestió, que és com ho volem contar. Per a nosaltres també és important i sé com ho volem contar. No? I ahir hi ha moltes coses damunt de la taula, no? Algunes ja s'han dit. El joc de la desacralització front a la sacralització, ens agrada jugar en aquestes qüestions. Som museòlegs, estem sempre en això. No? Col·locar una peça en un moment donat que no és sacralitzada en l'espai de l'exposició, la sacralitze perquè vull fer algú fer una reflexió sobre aquesta qüestió o perquè és simplement una broma o perquè l'humor, com diu el decàleg de nou de Neuchâtel, ha d'estar present si la nostra exposició s'obri amb una peça que és un orinal de xiquet amb llum cenital i ben presentada, val, ahir estem sacralitzant una peça que en absolut tenia aquest punt, però juguem això, o aquesta imatge que teniu així sobre la nostra exposició de Riben Bandes que vam fer en el 2013, on hem sacralitzat alguns elements dels instruments de les bandes de música perquè les persones que tocaven aquests instruments quan parlaven d'aquests elements eren autèntiques joies. Per tant, òbviament, el plantejament havia de ser així. L'altra qüestió és la comparació, el realitzar comparatives. No? A la gent li agrada. És sempre útil, no? fer metàfores, comparar, és una tècnica d'ajudar a dir, bueno, de si venim, això és el que fem, o estem fent això i això també és possible. Això és útil des del punt de vista de la museografia, encara que acabes necessitant incorporar objectes que no estan en el circuit de la col·lecció. De nou, ecos del MEN. També ho hem fet nosaltres. Molts dels objectes que tenim, no tots, però molts dels objectes que tenim en les nostres exposicions no els hem arreplegat directament del carrer, però quasi no tenen nombre, no fan part de la col·lecció. Simplement ajuden a la metaforització, ajuden a la comparativa. Ens resulten útils per a que la gent entenga de què anem. ¿Vale? No passa res si els hem mesclat amb aquesta col·lecció. I aquests objectes que sí que tenen el seu nombre, que sí que tenen la seva etiqueta, que sí que estan en vetra, que sí que les restauradores es curen, tot està mesclat. Val? I no és ningú problema. diluir, això és diluir la barrera de la col·lecció, no? I per últim, un plantejament de disseny atractiu. Vale. Nosaltres no hem refugit mai, no hem tingut vergonya de dir, escolta, el museu és un espai visual i ha d'anar acompanyat d'una experiència de disseny, que ja sé que el disseny no és només la imatge, que és moltes altres coses, no? Però una cosa que sigui atractiva, que la pugues veure, que la pugues gaudir, que el visitant es sentiga, no diré fascinat, però sentiga molt a gust per aquesta experiència visual quan camina per l'exposició. L'Etno ha treballat en aquesta línia quasi des del principi, almenys del col·lectiu que estem ara, pot ser abans, no tant, perquè ràpidament vam veure que això, allò de plantejar un disseny que moltes vegades se'ns ha acusat de que el disseny era igual d'espectacular o pot ser molt més que el que contàvem les pròpies col·leccions, no ens importa, ho sé moltíssim, vale? Però la gent passa un rato molt agradable i això és una cosa que a la que no anem a renunciar de ninguna de les maneres. I fora de l'àmbit de l'exposició, quina funció, a més, poden tindre les col·leccions? Què estem treballant en l'Etno amb elles? Doncs en diverses, però sí que m'agradaria subratllar-ne una que crec que és molt important, que és utilitzar les nostres col·leccions de nou, per aquell punt que vos comentava, de que són col·leccions properes, són una contact zone per a la teua pròpia identitat, no hi ha problema ahí, és directe, amb activitats que cada vegada en fem més i anem a fer-ne moltíssimes més, que contribuïsquen al benestar de determinats grups de població. Bàsicament estic parlant de grups que tenen patologies com l'Alzheimer. Vale? Una societat cada vegada més envellida, una societat on aquest tipus de qüestions psíquiques cada vegada estan més damunt de la taula, les nostres col·leccions són superútils. La caixa de records, projecte del que s'ha tractat aquesta fotografia, que és el treball amb les nostres col·leccions en grups diagnosticats d'un Alzheimer molt al principi, no pot ser si l'Alzheimer està molt desenvolupat, que venen al museu a recordar a partir de les nostres col·leccions. Les manipulen, conten les seues històries, els professionals, nosaltres no som professionals de la medicina, faltaria més, nosaltres simplement som un canal, ells venen tutoritzats per professionals de la medicina, de la psicologia o psiquiatres que treballen amb ells, ens diuen que funciona superbé. Això tampoc és una novetat que hagi inventat l'Etno, però l'Etno té molt d'interès en treballar en això. Tenim aquesta línia, tenim Recepta Cultura, que és una línia on hi ha més museus en la ciutat de València, fins ara organitzada per la Conselleria de Cultura, i el que fa és organitzar grups que tenen una característica en comú, se'ls ha receptat per qüestions de soledat no desitjada la visita a un museu. Val. Treballem en aquests grups. Al final, quan a tu el recepten, el teu metge el recepta amb una recepta perfectament feta, com totes en el teu centre de salut, que tens un diagnòstic de soledat, pots visitar fins a 6 museus en col·laboració amb altres persones que tenen la mateixa situació. Val, ahí està l'Etno. I un projecte que ara tenim moltíssima il·lusió, que estem començant a desenvolupar, perquè resulta que tenim les nostres col·leccions a Psiquiàtric de Bétera. Les nostres col·leccions estan en un lloc que es diu Psiquiàtric de Bétera. Aquest psiquiàtric es va construir en els anys 70 i té, ara està, la part del psiquiàtric funciona encara, però és molt xicoteta, i estem separats per una valla. Nosaltres tenim les col·leccions així i els malalts estan a l'altre costat. Doncs estem començant a fer el que haurien d'haver començat a fer fa moltíssims anys, que és treballar amb l'equip mèdic per a que les nostres col·leccions siguin utilitzades per a aquestes persones. Ja vos contaré com, perquè estem encara en un principi, però és un projecte que ens encoratja moltíssim, en el que tenim moltíssima il·lusió, perquè òbviament va tindre un efecte molt positiu i serà de nou un moment en què el museu podrà gaudir d'una acció social important, que era òbvia, però que no havíem pensat fins ara. Val? I ja per acabar, els pocs minuts que en queden, sí que vos voldria contar una altra història. Val? Esta és una història que va aterrar en l'Etno molt recentment, en el 2019-2020, i que està vinculada a la llei de memòria històrica, el canvi en les polítiques d'activació d'aquesta llei que es va produir al País Valencià en el 2015 i més concretament el treball de recuperació dels cossos de les fosses de Paterna. El cementeri de Paterna, entre 1939, finals de 1939 i 1953, es van afusellar 2.238 persones que estaven empresonades en Sant Miquel de Reis. Per juïcis sumaríssims, aquestes persones es van afusellar i es van soterrar en fosses que, perquè segona idea, són pous. ¿Vale? Estem parlant no d'una trinxera, sinó d'un pou de 6-7 metres, depèn, no? De la fondària, per tant, era un procés de repressió molt ben organitzat. Excavar un pou d'estos no és una cosa fàcil, ¿vale? ja que programar-la. I, en qualsevol cas, a partir de... Aquesta gent havia estat ahir, les famílies ho coneixien, haureu escoltat aquest tipus d'històries en altres contextos, així en Catalunya, estic segur, i no sabia fer res fins al 2000, o molt poc, fins al 2015. Val? Un moment, en un moment determinat, això es comença a excavar-se, apareix el que hauria, el que òbviament sabien que anava a aparèixer, però en determinats nivells d'aquesta excavació el que apareix no era el que s'esperava, que eren ossos. Era per un procés de saponificació, que no entraré a detallar ara, però bàsicament és una momificació en líquid, és a dir, el cos apareix bàsicament complet, però no perquè s'hagi assecat, sinó just el contrari, es comencen a aparèixer cossos complets amb tota la indumentària i tot el que portaven, inclòs el paper. Vale? No es podreix absolutament res. Vale. Enfront d'esta situació, la Conselleria de Memòria Democràtica, que té la competència d'aplicació de la llei, però no té divisió patrimonial, auspiciada pels arqueòlegs que estaven excavant allà, diu, què anem a fer en això? Perquè les famílies, lògicament, en el cas de que s'haguera produït la identificació, que és un cas minoritari, no podien fer-se càrrec d'una indumentària amb aquestes característiques, que podeu imaginar ser les necessitats de conservació que té, que són molt bèsties. ¿Vale? Aleshores, he de dir que l'Etno és el museu que pega un pas endavant. No hi ha un museu d'història al País Valencià, tampoc en Espanya hi ha museus d'història que se quieran fer cargo d'esto, doncs ho fem nosaltres, que estem un poc bojos. ¿Vale? Això ha vingut a aterrar a les col·leccions de l'Etno. I no és qualsevol cosa. Este dimecres inaugurem una exposició que es diu Fosses del franquisme, que és la primera presentació pública d'este material. Aproximadament unes 200 peces d'indumentària i més de 600 del resto. ¿Vale? Molta variabilitat. Estem parlant d'una tipologia de col·lecció que no vos puc explicar on ens va a dur. ¿Vale? Però que probablement els anys per vindre mediatitzarà moltíssim allò que l'Etno fa, allò per lo que l'Etno és conegut i fins i tot la manera en la que l'Etno gestiona les seues col·leccions. Per què? Perquè parlem no només d'un testimoniatge de repressió política molt clar. Això són unes manilles. Les manilles en la que la gent la portava per afusellar-la. ¿Vale? D'aquestes en tenim dotzenes. ¿Vale? Perquè són el contenidor d'una esperança de reparació llargament esperada. Perquè són material de conflicte polític sobre la qüestió de la memòria. Parla de conflicte polític, ui. No només amb la dreta, sinó dins de la pròpia esquerra. ¿Vale? Perquè és una col·lecció tensionada i tensionadora. ¿Vale? En dinàmiques molt complexes de patrimonialització, gestió i vehiculació del relat. És un punt i a part en les col·leccions de l'Etno. No podia parlar del paper de les col·leccions fent referència a l'Etno sense obviar aquest tema. Al remat, no sé què passa, la paraula que em ve al cap és trasbalsament. Vale? De nou el diccionari. El trasbalsament... Trasbalsar és dur les coses d'un lloc a l'altre. Però trasbalsar és només també afectar profundament l'ànim. Aquestes noves col·leccions de memòria democràtica que han aterrat en l'Etno estan fent exactament això. estan traslladant la nostra col·lecció del trasto a un altre lloc i estan afectant profundament el nostre ànim com a professionals. No sé, disculpeu, com acabarà això, però això és la realitat. Moltíssimes gràcies.